A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio Vilafranca i ja ho sabeu que un cop a la setmana parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem sempre des de la perspectiva d'un autor o autora parlant d'un dels seus llibres. I avui comencem un període que dedicarem durant les properes 4 o 5 setmanes a repassar llibres publicats per l'editorial Barca Nova. I ho fem començant per un llibre que a més ha resultat premiat, Premi Guifré Guillem Xifra de Colònia, d'aquest 2022, és La captura i la seva autora, la Mariona Bessa, que tenim a l'altre cantó del telèfon. Mariona, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Tot i que sona perfecte aquest telèfon i et tenim com si estiguessis aquí al costat, a Vilanova, per posar un cas, però no, estàs una mica més lluny, eh?
Sí, estem a Andorra.
Estàs a Andorra. No estàs de viatge a Andorra, eh? És on te vius, eh?
Sí, jo visc aquí, bueno, Escaldes en Gordany, al centre d'Andorra, i vaig néixer aquí, de fet, i treballo aquí i faig la meva vida aquí, sí.
Uh-huh. Jo no sé si el cas és que el fet de viure a Andorra, que alguna vegada hi he circulat amb cotxe i m'ha semblat del tot estressant, t'ha portat a pensar una història, jo no dic que sigui estressant, però sí que és una història que planteja, la veritat, molts interrogants. I sí, per què no? Una mica d'histèria en segons quin moment, no?
Una mica angoixant.
Sí. Ah, exacte.
Bueno, pues, precisament Andorra no va ser la inspiració. Jo, de fet, vaig estudiar la carrera a Barcelona i va ser Barcelona la que em va inspirar.
Vaja, que també és angoixant Barcelona amb la circulació del trànsit,
eh? Oi tant. Van ser 6 anys estudiant allà i, ostres, és molt diferent viure aquí que viure allà. I la de la massificació, la contaminació, les olors, tot, i va ser en part la inspiració, sí. Mm. Per això la història té lloc allà.
Clar, però tu no ets filòloga ni professora de català, no vas estudiar això a Barcelona, vas estudiar biologia, em penso, no?
Exacte, sí. Jo vaig tenir molts problemes a l'hora de triar perquè m'agradaven moltes coses. Una de les opcions era filologia catalana, però al final va guanyar la biologia, els meus pares són biòlegs i mira, va tirar també la passió per les ciències. Però bueno, mai he deixat d'escriure, vull dir que al final aquestes coses es poden compaginar.
I clar, ara potser la gent que ens escolta dirà, home, que ens expliquin ja d'una vegada per totes de què va la captura, després de tot això que hem estat explicant. Clar, sí que hi ha un fonament, diguéssim, entenc jo, de les dues coses, el que t'hauria agradat estudiar i el que has estudiat en aquesta història, no?
Oi tant. Jo, tot el que he escrit, la veritat és que sempre hi ha una base científica, ciències, natura, ecologisme, canvi climàtic, sempre intento ficar elements d'aquests perquè és una altra de les meves passions, escriure i barrejar-ho amb la ciència, ciència-ficció i també en part fantasia. Però si puc llançar algun missatge ecològic, sempre ho aprofito també, que és un tema que em preocupa molt.
Uh-huh. I si et preguntem la captura, de què va? Que, una sinopsi de mig minut?
Jo la descriuria com, bueno, tenim l'Ona, que és una noia de 13 anys, que veu capgirada tota la seva realitat quan és separada en temps i espai dels que estima els seus pares, el seu germà, i desperta en un context totalment desconegut, en una Barcelona que no reconeix, totalment colonitzada per la vegetació, sense gent, i haurà de descobrir a poc a poc què ha passat i també descobrirà que té un do ocult que posseix i que l'ajudarà. Bueno, està en joc la supervivència de la humanitat. I haurà de, mica en mica, veure què ha passat i com pot arreglar la situació en la que es troba.
Mm-hmm. Clar, per tant, ens trobem una novel·la de ciència-ficció, això en primer lloc, perquè queda evident amb aquest tema que ens has explicat, no? I l'altre, que d'alguna manera entenc jo que és la part aquesta més biològica que comentàvem que tu has estudiat, que planteja també aquest possible mal futur que ens espera si no canviem alguna cosa a la nostra vida.
Sí, exacte. O sigui, planteja algunes preguntes, la captura, com per exemple, doncs, què passarà o què passaria si nosaltres no actuem a temps? Potser hi haurà algú que prendrà una decisió al nostre nom. I quina decisió serà aquesta, no? Llavors planteja una miqueta un futur potser possible si no canviem el rumb de cap on anem, perquè està clar que la situació d'ara és insostenible. I al cap i a la fi, la captura és una història d'acció, d'amor adolescent, d'amor entre germans, però el missatge està allà i el deixo també molt ben marcat de que s'ha de fer alguna cosa.
D'una banda, doncs, hi ha aquest ecologisme com a missatge, un dels missatges motors, podríem dir, de la teva novel·la, de la història, de la captura. Però l'altre, que tu ens comentaves també, que és aquesta... les relacions personals, les relacions d'amistat, d'amistat, per exemple, amb el germà, i també aquesta manera de ser que tenim els humans, que quan ens canvien de cop i volta d'un lloc a un altre, doncs ens costa encaixar-hi, no?
Sí, totalment. Vull dir, quan se't veu trasbalsada de la teva realitat, has de canviar. I, de fet, la novel·la parla molt sobre això, no? Sobre el canvi personal a nivell individual, però també el canvi col·lectiu. És a dir, els personatges principals, que bàsicament són tres, els tres canvien a nivell individual i també canvien a nivell col·lectiu perquè al final volen el mateix objectiu i han de deixar a banda les seves coses per aconseguir-ho. I el que els uneix al Guilhem i a l'Àlex és l'Ona, és la protagonista, i al final entre tots tres aconsegueixen posar-se d'acord d'alguna manera.
Mm-hmm. Hi ha també aquesta història d'amor, com dèiem, sí. Amor i amor entre germans, també.
Sí, és que, vaja, jo la novel·la la vaig escriure principalment, és una novel·la dedicada a la meva família, a l'amor per la meva família, els meus pares. Jo també tinc un germà i també és més petit. I, de fet, anava dedicada amb ells. I volia ressaltar molt doncs, que per un germà series capaç de fer qualsevol cosa i que pels teus pares també. Llavors parla molt de l'amor familiar. També és veritat que hi ha una petita trama d'amor adolescent entre la protagonista i un altre personatge, el Guilhem, però principalment la història era per amor a la meva família.
Mm-hmm. Clar, em sembla que és la teva segona novel·la, almenys, mm-hmm, almenys sí. Publicada. No sé si escrita, però publicada sí, no?
Publicada sí.
Mm-hmm. I que la segona novel·la ja tinguis un premi com el Guillem Cifré de Colònia, déu-n'hi-do, no? Devies estar satisfeta.
Sí, mira. Sí, sí, la veritat és que no m'ho esperava per res, perquè quan em van trucar, ostres, no, és que no m'ho creia. Me'l vaig enviar per allò que proves, clar, era la primera vegada que ho enviava a un concurs, llavors mai et penses que la primera sortirà bé, no? És, bueno, provem, i aviam com va, què passa, i mira, va haver-hi sort, els hi va agradar al jurat, i molt contenta, per mi, bueno, és un somni fet realitat, sempre un dels meus somnis havia sigut publicar una novel·la meva, i mira... molt satisfeta. Sí, sí.
I em sembla que també ja tens una altra obra premiada, que tenies una obra premiada prèvia, no?, de relats breus.
Sí, de relats breus vaig guanyar... Aquí a Andorra fan un concurs anual de contes de Nadal que l'organitza el govern d'Andorra i el vaig guanyar a l'edició del 2019 i a l'edició del 2021.
Mm-hmm. Exacte. Per tant, ets una autora jove en tots els sentits, jove, perquè fa poc que et dediques al món de l'escriptura, però també jove de per edat, no?
Sí, sí, tinc 28 anys. Bueno, aviam, jo escriure, sempre m'ha agradat escriure des que sóc petita, sobretot relats breus, relats sempre en escrit, i a l'escola, el típic que et presentes amb els concursos així de castellà, català, i anava guanyant petites coses a nivell d'escola, institut, però ja va ser ja a partir del concurs aquest que organitza govern amb els contes de Nadal, que a mi vaig ficar més en sèrio, i al 2020, amb la pandèmia, vaig dir, vinga, va, ara que tinc una mica de temps lliure, fiquem-nos en novel·la, i vaig començar a escriure novel·la.
Mm-hmm. Clar, posar-se a escriure novel·la doncs sempre té les seves complicacions per descomptat.
I tant.
En el cas de la captura, una de les coses que m'agradaria ressaltar és que no és massa llarga. Em sembla que té al voltant d'un centenar de pàgines aproximadament.
Sí.
Amb capítols, amb forces capítols, vull dir que el lector no té temps, podríem dir, ni de distreure's, que ja passa d'un capítol a un altre evolucionant amb una història que, com dèiem, genera aquesta certa tensió, no?
Oh, i tant. És que a mi, jo sóc molt partidària dels capítols curts, trobo que enganxen molt, i el d'acabar cada capítol amb una intriga que et faci saltar el següent i no puguis parar de llegir, perquè al cap i a la fi, hem de ser honestos, el llibre va dedicat a nens joves a partir de 12 anys i els joves, si no els hi poses alguna cosa que els inciti a continuar llegint i no els hi poses acció ni diàlegs, els hi costa molt llegir. Llavors, la novel·la està molt escrita pensant en ells i en que puguin llegir-se el llibre d'una tirada.
En aquest cas, ciència-ficció, és el tipus de literatura que a tu t'agrada llegir? Has begut algunes fonts inspiratives per fer aquesta història?
Sí, oi tant. Jo sóc fan de la ciència-ficció i de la fantasia. M'encanta llegir sobre aquests gèneres i escriure també. I sí, tinc referents, la Susan Collins, la Sarah Maas, la Jennifer Almentrout, Stephanie Meyer... tots els gèneres. Bueno, la J.K. Rowling, Harry Potter, tot el que sigui fantasia i ciència-ficció. I, de fet, m'agrada molt combinar els dos gèneres. Que ara es comença a fer, fins ara no era molt comú, però sí que a mi m'agrada molt barrejar-los.
Ciència i ciència-ficció, per entendre'ns.
I fantasia, sí, ciència-ficció i fantasia, barrejant una miqueta els dos, perquè al cap i a la fi la captura sí que tracta els viatges en el temps, és una distopia, vull dir, té lloc 300 anys més tard de l'any actual, però també toca una miqueta, els personatges tenen uns dons ocults, i hi ha una miqueta de fantasia pel mig. Sí, sí.
Algú que ens escolti pot pensar, home, aquesta noia Mariona és molt optimista, en el sentit de que 300 anys més endavant creus que encara hi haurà vida a la Terra, eh?
Bueno, sí, jo sempre ho dic perquè m'ho pregunten molt quan em fan alguna entrevista, però sí, jo soc molt optimista i sempre intento treure'n un missatge de tot això, però que acabi bé, perquè si no anem malament.
Exacte, i a més tu, que ets coneixedora, justament per la teva formació de la matèria, creus que estem anant molt malament?
Sí, sí, sí. Jo, aviam, soc optimista, però soc molt realista també, i la cosa no va bé. I jo que he estat estudiant la carrera de biologia, he fet les pràctiques de camp, vull dir, he vist sobre el paper les conseqüències de tot el que està passant, el descens de la biodiversitat, el canvi climàtic, l'escalfament, o sigui, ho he viscut de primera mà. Llavors, sí que s'ha de fer alguna cosa, però ja. I sembla que costa, perquè mira que fan coses, però la cosa mai acaba de tirar, sempre hi ha pròrrogues, donen més plaç, i clar, el plaç, aviam, haurem d'arribar a un dia on s'haurà de prendre una decisió crítica, perquè no podem anar retrasant la cosa.
Uh-huh. N'hi ha que són catastrofistes i que diuen que això ja no té solució o difícil solució.
Sí, sí,
i en canvi, n'hi ha d'altres que diuen que això del canvi climàtic, aviam, posem-ho entre cometes, perquè de fred i de calor n'ha fet tota la vida. Per exemple, aquest any és un any de poquíssima neu, no? Pel que en tinc entès, aquí a Andorra no sé si en teniu gaire de neu, però en general al Pirineu poca,
No, no. Molt malament. I mira, l'altre dia ho estàvem comentant, que jo he viscut aquí tota la vida, i jo recordo quan era més petita que hi havia unes nevades espectaculars, fins i tot aquí al centre, Andorra la Vella i Escaldes, que hi ha un metre i mig de neu, almenys una vegada a la temporada, però és que potser fa 5 o 6 anys, que és que pràcticament no neva, està, que fa pena, les pistes, no hi ha neu. És que no n'hi ha, i jo no sé d'aquí 10 o 15 anys, però jo crec que la neu als Pirineus... No sé jo, però si continuem així acabarà desapareixent. No sé què haurem de viure. De l'esquí està clar que no, ens haurem de reinventar.
Però també trobaràs algú que et dirà, no, si fa 30 anys va passar durant 2 o 3 anys el mateix i després va tornar a nevar com sempre. Sempre pots trobar algú que et posi una mica en entredit aquestes teories, no?
I tant. Bueno, la gent també és molt interessada. Si no t'interessa veure el canvi climàtic, no el veus. Això és així, també.
En el teu cas, però, amb aquesta novel·la també volies advertir justament sobre això, sobre aquesta problemàtica del canvi climàtic.
I tant, sí, sí. Un dels missatges principals és això. Hem de fer un canvi perquè, si no, potser la humanitat acabarà desapareixent.
I està bé, suposo que adrecis aquest missatge al teu públic lector. Com deies tu, joves, a partir de 12-13 anys, en aquesta novel·la de caire juvenil.
Sí, jo penso que les generacions d'ara joves seran les que prendran les decisions clau de cara al futur. Sí que és veritat que ara els joves tenen molts inputs, tenen molta informació sobre tot el que està passant. De fet, jo crec que són una generació més ben informada a dia d'avui sobre el tema que hi ha, no? Però també és moltes vegades el que diem, no? Tanta sobreinformació. No sé jo si ja no s'ho prenen en sèrio o no ho veuen... Ho han normalitzat, saps? Llavors, no sé, sigui d'una manera o de l'altra, a mi m'agrada intentar contribuir en el que pugui, aportar el meu granet de sorra, i si un jove, 13, 14, 15 anys, llegeix la meva novel·la, que pugui extreure'n aquest sentiment, no?, de, ostres, vinga, va, pues, fem alguna cosa, no?, a nivell individual pel planeta, faig alguna cosa, ja està, amb això em conformo.
Tot i que per Barca Nova és novetat editorial, la captura de la Mariona Bessa, per tu ja fa un cert temps que vas escriure la història, evidentment, mentre el temps que passa entre que s'escriu i que es publica pot ser llarg, segons com, no? Per tant, dedueixo que aquesta història ja la tens al calaix i estàs treballant alguna altra història en aquests moments?
Sí, tinc 2 projectes en marxa. Un altre és també literatura juvenil, una altra distopia, és que m'encanta la ciència-ficció, i l'altre és un projecte per literatura més per adults, però està molt verd. I encara tampoc no em puc dir res perquè és molt verd el projecte. Però bueno, allà estem, anem fent cosetes, ho compagino amb la meva feina, que estic de biòloga al Laboratori Chevarne, i mira, pues, quan tinc horetes lliures els caps de setmana, doncs escric.
I no deixis de fer-ho, no paris de fer-ho,
perquè
segurament el públic lector juvenil segur que ho agrairà. Avui hem estat parlant de La captura, de la Mariona Bessa, publicat per Barca Nova Editorial, Premi Guillem Cifra de Colònia del 2022. Mariona, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.